Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor. Vila-real sentem cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és un sol.
Molt bon dia. Avui estem a 12 de febrer. I miren, un dia com avui, el món, jo no diria commemora, jo diria posa damunt de la taula el Dia Internacional contra l'ús de xiquets soldats. Una realitat cruga, que no mos imaginem, no nosaltres, però el que ho viu ho sap. I és encara massa present en zones de conflicte. Milers de xiquets i xiquetes són arrencades de la seva infància per a convertir-los en armes de guerra, obligats a lluitar, a matar i a patir abusos de totes les formes inimaginables per a nosaltres, que no per a d'ells. La seva innocència es dissol entre els fusells i les ordres inhumanes de comandants que els veuen com una mà d'obra totalment prescindible. Moltes vegades pensem que això és una tragèdia que està molt lluny i que només passa en països devastats per la guerra. Sí, sí, és aixina. Però en realitat tots tenim una part de responsabilitat. Miren, els interessos econòmics i els polítics internacionals, el tràfic d'armes i sobretot la indiferència global contribueix a perpetuar este drama. Perquè nosaltres pensem en ixos xiquets, ixes xiquetes, però mirem i pensem en la careta dels que tenim al costat. perquè són issos, eh? Però una altra part. I a vegades no està tan lluny. El protocol de l'ONU sobre la participació de xiquets en conflictes armats existeix des de fa més de 2 dècades, però encara hi ha grups armats i governs que ignoren les normes internacionals. I com a societat no podem tancar els ulls. Hem de pressionar governs i empreses per tallar el finançament d'aquests grups, donar suport a organitzacions que rescaten i rehabiliten aquests xiquets i xiquetes i, sobretot, mantindre viva aquesta denúncia. Avui, aquest dia no ha de ser només una efemèride més al calendari. Ha de ser un crit col·lectiu que hem de dir prou, prou a la guerra, prou a l'explotació infantil, prou a la indiferència. Els xiquets i les xiquetes han de jugar, aprendre, somiar. Pues de logo, no són armes. I no són números. I tampoc són ixa mà d'obra. És responsabilitat de tots que aixina siga. Miren, i reobrin la P7 entre Castelló i Oropesa després de 3 hores per l'accident d'un camió amb 3 ferits. Un matí de trànsit complicat ací a les nostres carreteres. La situació més conflictiva ha estat en l'autopista P7 amb 2 col·lisions que han complicat la circulació en les 3 primeres hores prop de Vinaròs i Benicàssim. Han obligat a tallar la calçada en la rodalia de Castelló durant més de 3 hores. En l'accident a l'altura de Benicàssim han resultat ferides 3 persones que han sigut traslladades a l'Hospital General de Castelló, segons ha detallat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. El primer sinistre es localitzava en el punt quilomètric 350 al terme municipal de Vinaròs, en sentit a València, i ha provocat un estretament dels carrils que estava deixant retencions i trànsit lent. El segon, més al sud, es localitzava al quilòmetre 421 de la via i en direcció contrària cap a Barcelona, amb un camió implicat. Les autoritats han hagut d'intervindre per a retirar-lo i s'ha tallat durant més de 3 hores la carretera prop a l'eixida de Castelló Nord, des del quilòmetre 407 fins al quilòmetre 426 a Oropesa. El desviament per a vorejar el tram tancat s'ha dut a terme per la Nacional 340. Passades les 11 del matí, la Direcció General de Tràfic ha informat que reobria l'autopista pel carril esquerric i ha quedat intransitable i per això ha demanat molta precaució als conductors. Dos conductores passen a disposició judicial durant el mes de gener passat per delictes contra la seguretat viària. A la província de Castelló es va actuar contra 10 conductors per no tindre permís o llicència, 14 conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol i 3 per conducció temerària i 1 per excés de velocitat. I la Guàrdia Civil deté 3 jovents per robatoris de ciclomotors a Borriana i recuperen 3 ciclomotors complets i nombroses peces d'altres ciclomotors. sigut la Guàrdia Civil de Borriana en el marc de l'operació Pistón, que ha detingut tres jovens menors per la seva presumpta implicació en cinc robatoris i furts de ciclomotors, així com de diferents peces. La investigació va començar després de diverses denúncies per robatoris a diferents pàrquings de la localitat, sent un d'ells els més afectat. L'anàlisi dels fets, els testimonis i el modus operandi van assenyalar tres jovens d'una localitat veïna, cosa que va portar a la seva detenció com a responsables d'aquests delictes. Durant les investigacions, els guàrdies civils van localitzar el lloc on s'ocultaven els objectes sostrets, per la qual cosa, després d'efectuar un registre degudament autoritzat, van sorprendre els mateixos desballestant una motocicleta que havien estat robada unes hores abans. Els efectes sostrets han estat lliurats als seus propietaris legítims i les diligències instruïdes han estat lliurades en la Fiscalia Menor de Castelló. I el Port de Castelló ha iniciat enguany un creixement rècord en el tràfic de mercaderia, registrant un increment del 40,24% en gener del 2025 respecte al mateix període de l'any passat. Este creixement ha sigut generalitzat en tot tipus de mercaderies, consolidant a Port Castelló com un modo, un puesto estratègic en el Mediterrani. Escoltem al seu director, Rubén Ibáñez.
El puerto de Castellón consolida su línea ascendente y cierra el mes de enero con un crecimiento del 40% respecto a enero de 2024. Y lo hace nuevamente creciendo en todas y cada uno de los tipos de mercancía, tanto en granel sólido como en granel líquido, como en mercancía general y contenedor. En concreto, hay un crecimiento espectacular del granel sólido de más del 48%, así como el granel líquido se dispara a más de un 36%, o los contenedores que pasan a crecer en solo una diferencia de enero de 2024 a enero de 2025 en más de un 51%. Por lo tanto, esta es la línea que quiere seguir el puerto de Castellón, un puerto que cada día es más atractivo dentro de los tráficos del Mediterráneo.
I Xilxes reclama al govern d'Espanya que garantís que la protecció de les seues platges, prevista en el 2017 amb 3,8 milions d'euros. La costa de la població és una oportunitat, protegir-la és el nostre deure, ha assenyalat l'alcalde de la localitat, Ismael Minguet. L'alcalde celebra el compromís de la Generalitat Valenciana per a desenrolar una llei valenciana de la costa i defensar-la. També recorda que la Diputació de Castelló va reclamar al govern d'Espanya les inversions del 23 de maig del 2024 i lo que demana són fets. I l'Ajuntament d'Oropesa, a través de la Regidoria de Cultura, ha preparat una variada programació per al mes de febrer en l'espai cultural amb teatre, flamenco i música en viu per a tots els gusts. L'alcaldessa del municipi, Araceli de Moya, ha convidat a tota la ciutadania i visitants a disfrutar d'aquestes propostes culturals que el que fan és donar-li riquesa a l'oferta d'oci de la localitat. L'alcaldessa diu que compten amb una àmplia programació cultural per a tots els públics i gusts fora de l'època de l'estiu, ha explicat l'alcaldessa Araceli de Moià que prop de la cultura, que aproparà tota la cultura als ciutadans a través dels seus diferents disciplines artístiques i que és un objectiu primordial per a l'equip de govern.
Estás a la 92.2 FM.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Este San Valentín deja los corazones para Instagram y ven con tu pareja a McDonald's del 7 al 16 de febrero. Pedid un McMenú cada uno y haceros una foto en nuestro fotocall del amor y os regalamos un McFlurry para compartir. Hemos puesto el mood romántico. Tú solo trae a quien más quieras y ganas de McMenú. Celebra el amor en McDonald's.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
D'uns 15 mil·límetres de llarg, de color fosc, amb un parell d'ales membranoses. Les ales anteriors una miqueta més grans que les posteriors. Viuen eixams formant colònies que poden...
Estaria tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo. Se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte.
A ver. És un insecte d'uns 15 mil·límetres de llarg, de color fosc, amb un parell d'ales membranoses. Les ales anteriors una miqueta més grans que les posteriors. Viuen eixams formant colònies que poden arribar als 60.000 exemplars, amb una estructura social molt complexa. En cada colònia hi ha tres tipus d'abelles. L'abella reina, que viu entre 2 i 3 anys, té bàsicament la funció de reproduir-se i pot arribar a pondre 2.500.
Aquí en Radio Villarreal, dos tècniques que van a parlar-nos sobre els costos ocults del sistema alimentari. és un informe sobre els preus justs dels aliments a la província de Castelló. Ella és Iraca Vargas, que és tècnica de projectes de la ONG Pancara. Buenos días.
Hola, buenos días.
I també Alma Remolar, és tècnica de projectes també de la Fundació Noves Sendes. Bon dia.
Bon dia.
Iraca, ponemos en contexto a la gente de lo que vamos a hablar, de lo que es este proyecto.
Vale, claro que sí. Bueno, pues este informe corresponde a uno de los productos que está en el marco de un proyecto que se llama Yaurán, un futuro sostenible, que desarrollamos entre la Fundación Noves Sendes y la ONG de Pancara Eco Global, que financiado por la Generalitat Valenciana nos ha permitido consolidar una serie de información en donde nos permite mostrarle a la ciudadanía que no es verdad que consumir agroecológico sea más costoso que consumir productos, digamos, más industrializados y más. ¿Sí?
Cuando hablamos que no es más costoso, porque claro, en todos nosotros vamos a las tiendas, a las superficies y siempre vemos la parte ecológica y el precio es distinto.
Sí. Sí. Los datos que hemos recopilado en el informe van más hacia mirar esas externalidades, esos impactos negativos que tiene el sistema alimentario de los que no se reflejan en el precio en el supermercado. Son todos esos impactos sociales, medioambientales, incluso económicos que tiene el sistema que repercuten por otra parte, ¿no? Repercuten en nuestros impuestos cuando tenemos que pagar más por ir al médico porque tenemos alguna enfermedad o para remediar algún impacto ambiental que hemos tenido, ¿no? Por este sistema de producir alimentos en el que estamos, ¿no? De un sistema industrializado y muy dependiente de insumos químicos y de sacar todas, ¿no? Todos los recursos del medio ambiente, recursos naturales y personales también.
Uh-huh. Y sin contar que en la venta de productos industrializados, el porcentaje más alto se lo lleva la cadena de producción, o digamos la marca y toda la cadena de transporte, pero el que menos gana es el productor. En cambio, aquí en agroecológico no solamente estamos demostrando que hay esos efectos que dice Alba, sino que también hay un valor y una defensa de los derechos humanos de los productores y productoras que están haciendo una inversión en tiempo y en calidad de los productos que están cultivando. Pero eso no se ve reflejado cuando tú vas efectivamente a una superficie, un supermercado, y ves solamente el precio. Eso no se nota. Eso no se reconoce, no se valora.
Claro, pero si desde mi punto de vista de consumidora, yo llego a un gran super, sobre todo a los grandes supermercados, y a las cadenas. Aparte de que el aspecto es distinto, porque es menos llamativo, tiene un aspecto menos apetitoso, me resulta más caro. ¿Y cuánto de verdad hay en esas grandes cadenas que me ponen productos ecológicos? Porque yo creo que ahí también hay una diferencia, es decir, entre un entorno donde todo es saludable a un entorno donde hay una gran cantidad de producto y solo hay un rinconcito donde el producto no es ni tan llamativo ni tan asequible, entenderéis que jugáis en desventaja.
Sí, claro, pero luego tiene ese aspecto mejor, pero nutricionalmente, por ejemplo, los alimentos no producidos en cultivados ecológicamente se ha demostrado que tienen más nutrientes, son más beneficiosos para la salud. Todo eso hay estudios que refuerzan, ¿no? Esa que refuerzan eso. Aparte, también nosotras apostamos porque sea ecológico, pero sea de proximidad, que tú puedas conocer al agricultor o que esté produciendo esas verduras o ese alimento que te puedas comer. Nosotras en el informe también recogemos, ¿no?, una serie de sitios donde puedes acudir para ver cuáles son esos productores de proximidad, ¿no? En el proyecto también estamos haciendo eso, sensibilizar y visibilizar a las personas que nos alimentan, ¿no? Que aquí en Castellón hay muchas, desde agricultores, ramaderos, ramaderas, hay mucha
ganaderos mucha y ganaderas. Lo que nos pasa, Alba, es que tú y yo estamos habituados a esa palabra valencia.
Sí.
Y ahora estén bien ramaderes y ramaders.
Sí, exacto.
Alba, pero claro, com diuen, tens més nutrients. Però clar, com que si tu tingueres una màquina que te menjares una safanòria d'allí i digueres meu prove, ostres, és de veres, té més... Però això no se nota a curt plaç. És a dir, com resetegem tot allò que la indústria ens ha guanyat? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, justamente el proyecto ya en su tercer, cuarto año ha buscado no solamente sensibilizar a la gente, haciéndolo un poco más visible, porque quizás también ha faltado eso. Entonces, durante estos cuatro años ha sido la posibilidad de primero contactar a los productores, mostrar por qué es de cercanía, por qué es ecológico, por qué está en la provincia de Castellón y dónde está, cómo acceder a ellos, y luego mostrarle a la sociedad civil cómo, digamos, son los impactos económicos, sociales y culturales. Además, porque entre otros asuntos, el tema es que aquí también se juega mucho el patrimonio cultural de la región, porque estamos produciendo productos locales. Entonces eso es una ganancia en diferentes direcciones, pero esto ha sido un trabajo de diferentes estrategias, de llevar los productores a la UGI, de hacer una exposición en donde se ha movido en diferentes ferias en la provincia, de tal forma que la gente conozca, que tenga acceso a sus páginas web, a sus números de teléfono, a qué producto se está llevando. Es decir, que ha sido también una serie de estrategias para dar a conocer eso y para decir, vamos que se puede, ¿sí? Y que es asequible a la gente. Però hay que darlo a conocer.
Sí, i un altre factor és a l'hora de minxar-te aquests aliments, que està clar que nutricionalment tu no ho veus immediatament, però a l'hora de consumir aquests aliments no té res que a veure el sabor que aporten.
Sí.
I a banda, si ja coneixes a les persones que n'hi ha darrere, al projecte, al que estan fent pel territori, per l'economia de la província, pues ja ahí igual. Lo que pasa es que ni a un treball de conèixer i de visibilitzar aquestes persones.
Claro, com es feu visibles? És a dir, de quina manera visibilitzeu això? Perquè feu xerrades a la UGI, conforme bé ha dit Iraca, però jo, per exemple, que sóc una persona que treballa i que porta el dia a dia, després me n'entro en un gran supermercat i vaig agarrar les coses... de forma pues com un robot. És a dir, no m'apare. A voltes sí que quan m'apare davant de la fruta i de la verdura, l'únic que m'interessa és que siga d'ací. Això sí que m'interessa. Però de veres, m'apare ahí. Com us porteu a esta part de la societat hasta ahí?
Clar, jo crec que lo de aparar-se per vore d'on és, això també ha tingut un procés.
També,
sí, també, no? A poc a poc ens hem conscienciat que tenim que consumir de més proximitat possible per tots els perjudicis, no?, que té econòmics, ambientals i socials, consumir, no?, de llocs tan llunyans que no pots controlar com s'està cultivant. És tot un procés educatiu, de sensibilització, i és un canvi de mentalitat. Nosaltres és això, és fiquem a les persones en el centre quan fem formacions. Este any hem fet formacions, bueno, l'any passat vam fer formacions en la UGI, en la universitat, vam dur a productores, que és el que deia abans Iraca, no? En ficar aquestes persones en el centre i conèixer-les. També tenim l'exposició, que vam estar a Via Real, hem estat a Betxí i a tres municipis, on tens, veus les fotografies, veus les ferramentes en les que aquestes persones treballen. No sé, és un treball a llarg plaç, no és a curt termini.
No, i que de pronto també una forma d'empezar a canviar la mentalitat i que sea l'oportunitat per invitar-los a revisar nostra pàgina. En jauran.com van a encontrar los QRs de los productores y productoras de la provincia. Es empezar a tener contacto con ellos y ellos nos dicen, por ejemplo, cuándo son sus días de reparto de la cistella, en dónde van, cuáles son los puntos en Villarreal, dónde dejan el mercado, cada cuánto, en Castellón, en La Plana, cuándo van, a dónde van, cuáles son también sus aliados en ciertas tiendas locales, en donde dejan sus propias cistellas cada semana o cada 15 días y se recogen ahí. Es decir, que además digamos, el productor genera unas facilidades para que los consumidores no tengan que trasladarse hasta el interior de la provincia para su cesta semanal o quincenal. Entonces es un poco decir que si yo ya sé que cada 15 días yo recojo en Villarreal por decir un punto, o en la UGI mi cesta, yo ya sé que cuando voy a una plataforma grande no voy por verdura, porque ya me la traen a casa.
Pero lo hacemos más fácil. Anem a fer-lo fàcil. Uh-huh. Jo vull una cistella. Uh-huh. Què he de fer?
A veure, així en Via Real teniu dos dels productors, dels agricultors que han participat en el projecte, tenen terres així en Via Real. Uh-huh. Un està es Punt de Sabor i l'altre del Camp a Casa. Vull dir, uh-huh, és tan senzill. Nosaltres tenim la pàgina web, ahí tenim els accessos a aquests productors, o buscar-lo per internet i te fiques en contacte amb ells, i és el que diu Iraca. N'hi ha alguns productors que te duen a un punt de recollida, altres te poden dur a casa.
És a dir, així en Villarreal tinc dos, per exemple.
Així en tens dos de verdure, de hortalisses de temporada i de proximitat.
Val. I jo puc utilitzar el seu contacte per a fer-los l'encàrrec, okay, i quedar en un punt per a que m'ho porten.
Mm-hmm.
Val? Sí. Bé, això està molt bé, sí. És dir, avancem, no?
Sí.
Avancem.
Sí.
Hi ha algo que sent l'informe, estic llegint-lo perquè m'agradaria que la gent tingués accés a ell, sí. I diu, prohibició de la publicitat d'aliments no saludables al sistema de transport, no, per exemple, de transports de Londres.
Clar, bueno, així en l'informe hem fet el que diem abans, no? Una recopilació de dades i d'informació de que, per una banda, senyalant el sistema alimentari industrialitzat, quines conseqüències té, quins impactes, i per altra, donant alternatives o dient coses que ja s'estan fent. Vull dir, per a que la gent pense que les coses són possibles. Vull dir, que n'hi ha gent que s'està manejant en diferents parts de, no, parts del món i del territori. Pues en este cas és una campanya de Londres, no, on s'ha prohibit la publicitat.
Això és impensable. Mm-hmm. És a dir, jo ara, per exemple, Lluís Gassó, i clar, jo, a veure, en qualsevol mitjà de comunicació sents allò de que, bueno, els xiquets els ho posen xulíssim, boníssim,
clar,
i els majors també, eh? I s'està fent. És a dir, en altres parts del món ja diuen, ojo, que... I és quan parlem allò de morirà, tindrem menys gasto metge, per exemple, perquè tindrem menys malalties. Claro, això és una carrera de fondo, eh?
Clar, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo de la salut és una carrera de fondo i tenim altres, no, altres impactes i altres coses que ens estan afectant a la salut, però el, no, el ritme de vida, l'alimentació, com ho relacionem en el medi, és fonamental.
Val. Sabeu que últimament els llauradors tradicionals tenen molts problemes perquè no els deixen gastar els fitosanitaris i tal? Mm-hmm. Val. On està el punt?
Clar, això ja és vull dir, és molt ampli, podíem estar així parlant molt de temps, però clar, així en la província tenim un tipus d'agricultura que s'ha intensificat molt i és un monocultiu, no? Ara tenim algo d'aguacate i d'algo més, però vamos, bàsicament és taronger. Entonces, claro, i s'ha fet des d'un punt de vista, des d'una agricultura molt industrialitzada, no? En la Revolució Verda mos van vendre que tenies que tirar productes químics per a poder cultivar, quan això no s'havia fet mai. És tota una indústria la que n'hi ha darrere que s'està beneficiant de que l'agricultor al final pense que és que té que tirar més productes químics i té que contaminar més per a poder tindre aquestes taronges que després te minxes i t'estàs minxant una part d'aquests productes químics que afecten la teua salut, té una sèrie de conseqüències. Claro, canviar aquesta mentalitat en tota la província és molt difícil, però estem intentant fer-lo a poc a poc.
Vale. Estem parlant de que els productes que vosaltres li doneu a consumir, que vosaltres produïu perquè la gent els s'alimente, no porten ningun tipus de fitosanitari?
A veure, estan, sí, l'agroecologia se basa en tècniques de cultiu ecològic.
Quan parlem de tècniques de cultiu ecològic, jo és que sóc un analfabeta i per això us ho pregunto tot en este aspecte. L'agricultura ecològica és l'agricultura que no gasta ningun producte químic?
No gasta ningun producte químic tòxic. Ni per a la fauna, ni per al sol, ni per a... No? Tracta de ser respectuosa en el sol. Per exemple, l'agricultura tradicional així, m'abuelo dia que el sol dels taronges tenia que estar net, que si no estava net li llevàvem totes les herbes, pues no estava bé l'or de taronges.
Sí.
Entonces lo que feia és tirar-li un producte químic per a matar aquestes herbes.
Sí.
En agricultura ecològica sabem que aquestes herbes, aquestes herbes adventícies, que li diem males herbes perquè mos han ficat en el cap, que són roïns, però simplement són unes herbes adventícies que estan ahí, pues les estem gestionant d'altra forma. O bé li fiquem una coberta de palla per a que no isquen tant, o bé el que fem és segar aquestes herbes, no tirem productes químics per a eliminar-les. Entonces lo que estem fent és beneficiar al sol, perquè això també té un paper ecològic en la estructura del sol, en la seva biodiversitat, vull dir, i tot aixina. N'hi ha lo que sí que n'hi ha tractaments preventius per a plagues, tractaments quan n'hi ha plagues, però són més respectuosos. No són productes químics que te ven una gran companyia química i te diu tira'ls per a...
Però sí, hi ha, s'utilitzen per a les plagues productes.
Però molts són productes naturals. O sigui, la estratègia també està en mostrar que...
Dins d'aquest informe es tracta també això.
Sí. O sigui, mostra un poc els resultats finals i la consolidació de moltes fuentes d'informació, però també mostren com o reconoce com el consumidor puede acercarse a estos productores y hacer unas preguntas sencillas alrededor de qué elementos utiliza para evitar la plaga, el insecto, la enfermedad, el hongo, lo que, ¿sí? Porque mientras que tú vas a un supermercado, a una plataforma normal, nadie te va a contar qué estrategias agroecológicas utiliza. Uh-huh. Aquí sí, con toda la sinceridad y con toda la transparencia de decir, mira, cultivamos bajo estas condiciones, tan favorables al suelo y haciendo más amigable estrategias ecológicas y naturales para atender, digamos, lo que la gente, digamos, del común o llamaría como infecciones, enfermedades de la misma planta o de la producción de la que estemos hablando.
No sé si voleu dir algo més, xiques.
Bueno, convidar a la gent. Estem seguint fent el projecte. El dia 22 de febrer tenim una visita al Sorge Social del Mas d'en Riera, en Castelló. El dia 13 de març estarem en la UGI amb una jornada. I, bueno, seguim.
Sí, igual invitarles a que revisen nuestras páginas, nuestras redes sociales, que ahí estamos siempre publicando todos los eventos y los productos que son fruto de este proyecto de Jaurant.
Pues Iraca Vargas, técnica del proyecto ONG Pancara, gracias por haber venido.
Gràcies a ti.
I també, Alba Remolar, gràcies per haver tornat a vindre. Ella és tècnica de projecte de la Fundació Noves Sendes. Gràcies. Moltes gràcies.
A tu.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a AdLingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Amants del teatre, aquest missatge és per a vosaltres. Arriba la nova temporada de teatre a l'Auditori Municipal de Vila-real. De març a juny, gaudís de 5 obres amb el millor talent damunt de l'escenari. I atenció, l'abonament per a tota la temporada només costa 60 euros. Un preu espectacular per viure el teatre com mai. Si preferixes entrades individuals, les tens entre 12 i 18 euros per funció. Recorda, tots els espectacles són els dissabtes a les 7:30. Aconseguís el teu abonament ara i assegura't el millor seient. Venda disponible a l'Auditori o a entrades.vilareal.es. Teatre en estat pur. Vine i viu la emoció a Vila-real.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Vila-real la primera ruta del carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure, descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del carajillo a Vila-real. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Vila-real.
En Óptica Vila-real revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Vila-real sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de 2 y 3 rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Vila-real en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Vicealcaldessa de Vila-real, María Fajardo, molt
bon
dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
se proposa un premi 20 de febrer especial Voluntaris de la Dana. És l'executiu local qui ho proposa, no?
És un premi extraordinari més que als a tots aquells treballs que se van fer de manera desinteressada quan els nostres veïns de l'Horta de València es van poner afectats per la Dana, perquè així a Vila-real el que van viure eixos dies va ser una onada de solidaritat bestial, d'autogestió també, perquè molts se van autoorganitzar i nosaltres com a ajuntament simplement el que vam fer va ser col·laborar amb molts grups que van sorgir. Després moltíssimes entitats també se van volcar per a posar a disposició aquells serveis o recursos que tenien, fins i tot empreses que tenien contractes amb l'Ajuntament o no, simplement empreses locals també es van posar a disposició per a oferir material, recursos, gent, i crec que aquesta onada de solidaritat que van viure des de Vila-real doncs s'ha de posar en valor, i ja que estem patint un dia rere altre la vergonya de que el nostre govern autonòmic doncs estiga mantenint-se callat sense haver assumit cap tipus de responsabilitat, doncs pensem que l'Ajuntament de Vila-real, amb aquesta onada de solidaritat que va viure, on la gent no li va tremolar el pols ni un segon en posar-se directament a disposició del que necessitaren els pobles afectats, n'hi ha que reconèixer-ho.
A mi m'agradaria que contara breument, jo recorde quan ocorreix tot això, me cruze amb vostè porta el telèfon mòbil i està dient-me com està intentant gestionar-lo tot per donar-li un cauce a totes aquestes... Explica-ho vostè com rebia les telefones, és que va passar davant de mi. M'agradaria que li ho digués això als oients, perquè vostè sap que jo sóc molt fidel als meus oients.
Sí, nosaltres en el moment en què se produeix tot això, moltíssima gent el que fa és telefonar a l'Ajuntament com a una via de a veure com podia canalitzar les ganes d'ajudar, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres en un moment donat decidim obrir l'espai del magatzem que tenim així al passeig de l'estació per tractar de fer-ho com a seu central de recollida d'aliments, de roba, d'allò que poguera ser més essencial per a que aquesta gent doncs poguera recuperar el seu dia a dia, no? I clar, se'ns col·lapsa en poques hores. Però és que no només és que se'ns col·lapsa, és que fins i tot la gent de Tec Idiomes, que també estava recollint aliments i també estava recollint productes de primera necessitat, nosaltres no podíem entrar a Tec Idiomes. Anem el regidor de policia i jo mateixa a la seu de Tec, després va vindre l'alcalde també, i no podíem caminar per dins la seu de la barbaritat de material que havien recollit. Aleshores és quan parlem directament amb la cooperativa, i la cooperativa ens habilita l'espai de la nau que ells tenen per tal de que nosaltres puguem deixar allí tot el material i aliments que estem recollint des d'associacions, des d'entitats i veïns i veïnes anònimes que el que fan és invertir el cap de setmana en intentar ajudar. A banda, després fem els grups de voluntaris que per WhatsApp tenen una coordinació i després també organitzem els autobusos de la solidaritat, que en un primer moment el que fem és anar a, tal com se'ns ha dit des de conselleria, el que fan és acudir a la ciutat de les Arts i les Ciències, on se suposava que allí anaven a rebre directrius clares de què és el que havien de fer, però a l'espera de que no reben cap directriu i de que estan allí parades hores i hores sense haver-los donat feina, doncs som nosaltres qui directament parlant amb pobles que sabem que estan afectats, anem allí, ens coordinem i anem allí a que ens donen feina.
Això és el que jo volia en aquest moment que sapiguen, perquè clar, jo ara me remonte a aquest moment i és en qüestió d'hores vostè ha de reorganitzar tot allò, perquè a més rebia les cridades i tenia que anar donant-li forma perquè jo estava sentint-la. Arriben allí, veuen la descoordinació que n'hi ha i també coordinen el fet de que tot arriba al seu lloc.
Efectivament, a més és que així també va participar, jo recorde que també va participar el Cèltic també se va autoorganitzar per veure com podia fer arribar, i nosaltres l'únic que fèiem era assegurar que el Cèltic arribava al poble que estava afectat i que anaven a rebre'ls en els braços oberts, perquè els accessos recordem que estaven tallats.
Això és el que parlava, com a autoritat vostè va tindre que agarrar el bou per les manyes, no només hacia la seva població, perquè va ser una cosa que li va vindre
sobrevinguda totalment,
sinó que a més tenia que contactar amb l'autoritat pertinent de la població per a que arribara. També jo veia que feien torns, perquè mire, jo escoltava a la regidora Dora Saura, que també deia, avui em toca a mi, és que sap què passa? Que això ho vivia jo en primera persona.
Sí, fèiem torns dels regidors i regidores de l'Ajuntament d'alguna manera perquè hi haguera alguna figura de l'Ajuntament que havíem sigut els que d'alguna manera havíem, en este cas, quan estàvem a la cooperativa, doncs havíem demanat el favor a la cooperativa per a que ens deixaren estar en aquest espai, doncs d'alguna manera que hi haguera alguna persona de l'Ajuntament que fera eixa, no sé, eixa presència per a que...
Que fora la responsable,
clar, que fora la responsable de lo que allí dins estava passant, perquè era moltíssima gent la que estava allí.
Jo en este cas he vist els polítics de la ciutat de Vila-real totalment implicats, perquè ho he vist jo en primera persona, no m'ho ha de contar ningú.
En els autobusos fèiem el mateix, n'hi havia gent que va anar amb els... jo, per exemple, m'encarregava de coordinar els autobusos, però des d'ací. Jo només vaig anar un dia a Catarroja, però la resta de dies, els convois que anàvem, cotxes de serveis públics, camions de neteja, empreses també de desatranques i de fontaneria que van anar des de Vila-real de manera desinteressada, també allí nosaltres coordinàvem aquests convois per tal de que els deixaren accedir a les poblacions afectades, però jo ho feia des d'ací, però eren companys meus els que anaven dalt de l'autobús assegurant-se de que tot el que anava tornava i este tipus de repartir material estèril perquè donàvem mascaretes també, és a dir...
Tot el que va eixir de la ciutat de Vila-real va arribar a on tenia que arribar i se va fer tot com calia. Ara, clar, i se premi 20 de febrer hi haurà una persona, que alguna figura que el rebrà en representació de tots ells.
Doncs nosaltres és el que hem de mirar, perquè evidentment les persones, les que són entitats o són empreses que han col·laborat i tenim el nom de quina és la empresa o quina és la entitat, que algunes ja han dit així, doncs no hi ha problema. Però clar, aquí poses en representació de tots els voluntaris i voluntàries anònimes que van donar tot el que tenien a ajudar a aquestes persones, doncs serà el que haurem d'estudiar. A veure com ho fem, perquè tenim els contactes de tots aquells que s'apuntaven al formulari per a pujar als autobusos, o tots aquells i aquelles que s'apuntaven al formulari per a estar al magatzem de gomes o a la cooperativa per tal de classificar. Vull dir, nosaltres els noms i els cognoms de tots i totes els tenim, però falta veure quina és la fórmula que els fem per tal de reconèixer tota la feina que se va fer.
Clar, això era el que no em quedava clar i volia que vostè explicara. Mire, este matí, si jo entro en el perfil de l'alcalde de Vila-real, ell fa una denúncia, em permetixen entrar en el perfil d'ell, i l'alcalde diu que el Partit Popular ninguneja Vila-real durant mesos després de la plegada, des de que aplega en el 2024 el govern de Mazón. I diu que, textualment, ho tinc així en este... Vicente Martínez Mus està rebent a Adrián Casabó, el portaveu del Partit Popular de Vila-real. L'alcalde està, o almenys el que ho ha publicat, ofès, perquè el que diu és que en vez de rebre al senyor Casabó haver tingut que rebre, en este cas, a l'alcalde de Vila-real, a primera, o a l'alcalde vicealcaldessa. Bueno, està ofendíssim l'alcalde, ho ha publicat en les seues xarxes. I, de fet, tinc titular Vicente Martínez Mus, carrer conseller de Medi Ambient i Infraestructures, data tal, data final, l'hora i tot com ho dona, reunió i tal, i la reunió és amb el portaveu del Partit Popular de Vila-real.
És que me pareix... A mi també em sembla molt indignant, perquè n'hi ha dues qüestions fonamentals. Un és el partit, el color que cadascú té i defensa, evidentment, en les institucions i allà on considera, i un és el càrrec institucional. I el càrrec institucional ha de complir uns protocols institucionals que venen determinats per la institució que ocupes i per respecte a la institució. Un conseller que no s'ha reunit, en este cas, amb el govern de Vila-real, no ha de reunir-se amb el portaveu del seu partit, amb el portaveu del Partit Popular de Vila-real, que recordem, és un partit que la gent ha volgut que estiga a l'oposició, doncs s'haurà de reunir en les seues hores lliures, no ocupant la seua agenda de conseller en el que està ocupant el seu càrrec institucional per a reunir-se amb el portaveu del Partit Popular de Vila-real, perquè el portaveu del Partit Popular de Vila-real, amb quina condició s'està reunint en el conseller? Perquè ell no és executiu. És una manca de respecte cap al govern d'una ciutat que al final és qui té el poder d'executiu, igual que el té el conseller. Vull dir, és una qüestió de respecte institucional i de lleialtat institucional que ve recollida en la Constitució. És a dir, la Constitució determina que la cooperació entre les administracions és preceptiva. És a dir, les administracions públiques han de cooperar entre elles. Hem de cooperar amb el Ministeri, hem de cooperar amb la Conselleria, en este cas amb la Generalitat Valenciana, ha de cooperar amb els ajuntaments, independentment de qui governe i quin siga el seu color polític. Perquè aleshores, què fem? Quan el president de la Generalitat és del Partit Popular, se reunirà sí amb el Partit Popular independentment de que siga govern o oposició? Perquè aleshores el govern del Botànic només havia de reunir amb l'alcalde socialista d'este poble i no havia de reunir-se amb l'alcaldessa de Onda, que era del Partit Popular. És que això no va aixina. Així hi ha una cosa que és la institució i una altra cosa que és el partit. I jo que he estat en l'oposició amb un partit que governava a la conselleria, jo no m'he reunit mai. I a més recorde perfectament com el nostre conseller d'Economia, que era el conseller de la Generalitat Valenciana, va vindre a Vila-real i el grup municipal Compromís per Vila-real vam anar a rebre, evidentment, el nostre conseller, perquè era el nostre signe polític, i vam anar a saludar-lo. Però el conseller no venia així a tindre una reunió amb el grup municipal Compromís per Vila-real, venia així a tindre una reunió amb Bucovi, amb l'Associació de Comerciants de Vila-real, que nosaltres vam anar a saludar, evidentment, faltaria més, perquè és del meu color polític i evidentment jo sabia que venia, però no ve a reunir-se amb mi.
Se va trobar amb l'alcalde, també?
Se va trobar amb el regidor de l'àrea, amb el regidor de comerç, per una qüestió de lleialtat, perquè l'alcalde també té la seva agenda, i al final així tenim àrees i som regidors delegats per això. Però en este cas, ja que fa referència a vostè a això, este conseller tampoc s'ha reunit amb mi, que sóc la regidora d'Agricultura i de Medi Ambient. Amb mi tampoc s'ha reunit. No entenc el com se reuneix en un grup municipal perquè siguin del mateix color polític. Això va en una agenda que se diu agenda del partit. Vostè en el partit no li tinc que dir jo el que ha de fer o el que no. Però a mi me pareix que és una política molt deslleial el no reunir-se en la institució i reunir-se amb el partit que és del meu color, no sé, gastar hores públics, o sea, hores públiques i diners públics per a fer política pura i durament, perquè al final el senyor Casabó, ui per ui, està en l'oposició i per tant no sé quin trellat té reunir-se amb un conseller quan no s'ha reunit prèviament amb l'executiu de Vila-real, perquè si s'haguera reunit, que aprofita el matí i ja que ve al nostre poble o ja que ens ha convidat allí, doncs després li fa 5 cèntims del que ha sigut la reunió amb el govern de Vila-real, doncs al portaveu del Partit Popular perquè és del seu signe polític, doncs molt bé, però això no es posa en agenda, senyors i senyores. Això no es posa en l'agenda, això va en l'agenda del partit polític al que ho pertany i crec que va doncs, en el que es fa quan es paga la quota d'un partit, que després tindràs dret a lo millor a assabentar-te de lo que fan els del teu color polític, però a mi me pareix vergonyós.
I com van els pressupostos?
Doncs els pressupostos, avui hem tingut una reunió i estem en ares de tancar-lo, però ahir malauradament va arribar una altra sentència de 500.000 euros que es donarà a compte demà en la Junta de Govern local i són 500.000 euros que no se contemplaven fa una setmana quan se va tancar el pressupost i que ara doncs hem d'incloure per a pagar. Aleshores, són 500.000 euros que provenen d'una altra ocupació, d'un decret d'alcaldia assignat en el any 2010. Aleshores, això que ens passa sempre en este poble...
Heu tenien contemplat que es arribaria, no?
No ho teníem contemplat perquè és una cosa, és un judici que s'ha allargat molt en el temps. De fet, tinc així perquè vam estar comentant-ho ahir perquè, clar, és que ens desquadra completament una vegada més que per això avui ens reuníem perquè això ve... de la resolució, ja li dic, que està signada en el 2000, el 3 d'octubre del 2000, o sea, el 3 és 3 d'octubre del 2010, val? I després això ve d'un solar que està en l'encreuament del Barranquet pel costat del solar de l'Alzheimer fins a l'escola Pasqual Nàcher I després el que passa ahir és que si veiem el que és la sentència completa,
sí,
això ve de una denúncia que es fa pràcticament...
Està llegint-lo.
Sí, és que estic
està,
llegint en este moment.
Està mirant-lo, està llegint-lo.
Per a no dir cap mentira.
Vos ho està dient de primera mà, és a dir, estan mirant la sentència, 500.000 euros van arribar ahir a l'Ajuntament de Vila-real d'una denúncia,
sí,
d'un solar...
Sí, exactament són, si volen vostè saber l'import sencer, són la suma...
Una denúncia d'un decret de, que se va signar en alcaldia 3 d'octubre del 2010.
Sí.
El solar està en el Barranquet, sí. Cantó en Pascual Nàcher, i és de més de 500.000 euros.
No, un poc menys. Són 126.290 en 43 per una banda, de 7.838 en 41 per altra, i 250.566 en 45 per una altra. La suma, que són 500.000 euros, no arriba.
Vora 500.000 euros, arriben a ir, això fa que se tinga que retocar els pressupostos, però bueno, està treballant avui en intentar retocar aquests pressupostos, regidora, perquè mos menjarem també el mes de febrer.
Claro, i és que això... no, jo espere que no, eh? Espere que no, perquè avui hem intentat, d'alguna manera... reubicar alguns diners per tal de que aquests diners puguen pagar-se i que no es demore més l'aprovació del pressupost, tenint en compte tots aquells pagaments que, per exemple, són quotes que l'Ajuntament ha de pagar per pertànyer en alguns, per formar part d'alguns consorcis, però que estem d'obligat compliment, perquè així, per exemple, vostès saben que no tenim estació de bombers, sinó que paguem
el consorci.
Doncs este tipus de quotes que sabem que se paguen a partir del mes de juny,
sí.
Ara, deixar-les com a, d'alguna manera, no disponibles...
Fer economia, però, economia de casa. Sí. Perquè, clar, dona compte, vostè me diu a mi, arriba una altra sentència, i clar, pareix que estic sentint el senyor alcalde quan diu arriba una altra sentència. Quan, se sap quantes sentències arribaran al final?
No. A veure, se saben quants judicis n'hi ha oberts, però quan arribaran les sentències és el que no tenim.
Però sí, se saben quants judicis n'hi ha oberts,
sí.
El que no sabes quin se guanya i quin se perd.
Més que quin se guanya i quin se perd, quan se resolen, perquè n'hi ha alguns judicis que ja s'han celebrat i estan vists per a sentències, a dir, vist per a que passi això que acaba de passar,
vale.
Per a que ens arribi la sentència, però clar, això que acabem de parlar... Això ve del 12 de desembre de 2023 i la sentència és més d'un any i un mes després. Aleshores, clar, quan tu ja vas a un judici que te diu visto para sentència, igual t'arriba en 3 mesos perquè el jutjat en qüestió doncs, té més agilitat, que igual t'arriba un any i pico després, que igual t'arriba, clar, i quan són diners i estàs fent economia de guerra... en l'Ajuntament, perquè estàs... que ara ve això, n'hi ha que llevar estos diners d'este puesto i ficar-los al teatre, com ens està passant, no podem deixar, en este cas, vora 500.000 euros sense utilitzar, esperant que arribi una sentència. Tu imagina't que s'haguera fet això en desembre del 2023. I haguem estat tot l'any 2024 en 500 euros menys, en 500.000
euros
menys per a fer
per a poder
qualsevol
executar...
cosa... quan no ha arribat fins a febrer del 2025. Què ens haguera passat si ja haguem tingut el pressupost aprovat? Que això és una altra. Doncs si ens haguera passat tenint el pressupost aprovat, i això 500.000 euros, com tenim l'obligació de pagar-los igualment, ens haguera tocat en el pressupost aprovat veure d'on els retallem. Cosa que ara, com que encara no s'ha tancat el pressupost i encara no s'han incorporat els remanents perquè encara no s'ha liquidat el pressupost de l'any 2024, doncs simplement el que hem de fer ara és tot allò que sabem que fins a partir del mes de maig no s'ha de pagar perquè no és d'obligatori pagament fins a que no passi el mes de maig o alguna pròrroga d'algun contracte que sabem que se produirà en juny perquè s'acaba el contracte en el mes de tal i... saps? Vull dir, tot este tipus de coses, contar-les al detall per a veure si podem pagar la sentència ara, que és quan se'ns ha exigit, i després quan s'incorporen els remanents, doncs en aquests diners de remanents posar-los en allò que ara s'ha quedat com a no disponible perquè no se poden pagar.
Si me busca la tècnica, el que va dir ahir l'alcalde sí en la ciutat, que després s'ha fet eco els periòdics del que va dir sí en esta ràdio, a veure què li pareix a vostè el que va dir ahir l'alcalde de Vila-real sí en referència al soterrament de les vies del tren.
I que
va el ministre, ve ahí, que és lo normal, parle de Oropesa, la connexió de venir. El consensuarem entre tots de la forma més màxima. Jo no vaig a fer, no sóc igual que el Partit Popular, sinó una diferència molt clara. El govern actual no és lo mateix que n'hi havia en esta ciutat, que el senyor Casabó aplaudís i aplaudia. I si fa falta, farem una consulta popular, un referèndum. I què vota el poble?
En aquest moment està sentint-lo moltíssima gent. Alcalde, vicealcaldessa, un referèndum popular, què li pareix?
Me pareix que quan no hem vist encara el projecte que ens ha d'oferir el ministre, no sé si el senyor alcalde ja l'haurà vist, però pel que fa a l'equip de govern al complet, doncs no hem vist aquest projecte, doncs no podem tampoc parlar massa. Estos dies ha hagut molta polèmica sobre el soterrament de les vies, sí, soterrament de les vies no, fins i tot nosaltres al sí de Compromís amb el partit hem estat comentant el que és el soterrament de les vies, també amb els nostres companys que estan a Madrid, el que pot suposar, l'informe famós de viabilitat que se va exigir en el seu moment, també el compromís per part del govern de l'Estat que vam aconseguir en els pressupostos de l'any 2022 gràcies al nostre senador en aquell moment, Carles Mulet. Aleshores vam estar d'alguna manera intentant buscar informació perquè en la primera nota de premsa que es va enviar es parlava del projecte Granada o el projecte Valladolid. Jo lo que sé del projecte Granada és el que he buscat en Google i he vist algunes imatges. I què és el que se'ns oferirà a Vila-real? Doncs la veritat és que no ho sé perquè només he vist una nota de premsa en la que diu el ministre fa un anunci a futur dient que es reunirà amb l'Ajuntament de Vila-real. Aleshores crec que aventurar-nos a dir què és el millor o què és el que fa falta al poble, doncs el que nosaltres com a compromís, perquè és una reivindicació històrica del nostre partit, sempre hem demanat és el soterrament de les vies, sempre. També som conscients dels canvis que s'han produït al llarg dels darrers anys, on nosaltres demanàvem això molt abans que fins i tot jo estiguera en este món, vull dir, la UPB ja ho demanava, el Bloc després també i Compromís ho ha reiterat, però també sabem i som conscients dels canvis que s'han produït els darrers anys. Ara amb lo de la Dana, precisament en el terme de Vila-real passa la desembocadura del riu Anna, que és el que divideix el terme de Borriana en part del que és el nostre terme, és el riu Sec, no? Perquè sabem que això és un afluent del riu Sec, el riu Sec no porta aigua de manera natural, però pot portar aigua en algun moment, en un moment que estem patint canvi climàtic, doncs no ho sé, això ho haurà de dir un enginyer de Camins, Canals i Ports. No ho he de dir jo, ni ho ha de dir el meu partit, ni ho ha de dir el partit de ningú, ni el PP, ni el PSOE, ni ningú. Aleshores, clar, crec que aventurar-se a dir què és el que s'hauria de fer nosaltres, que al final som polítics del nostre poble, nosaltres podem tenir una opinió del que és a nivell ideològic el que sempre hem defensat i mantindre els ferms en els nostres valors i els nostres principis. Però jo, per una qüestió de prudència i crec que de responsabilitat en el càrrec que me compet, també el que hem de fer, considere, és esperar a veure què és el que ens ofereix el ministre amb documentació que acredite l'oferta que ens fa, que no siga simplement una qüestió econòmica, perquè el que és una certesa és que a Vila-real, des del desviament que es va fer de la Nacional 340, no s'ha invertit. Fa més de 50 anys que el Ministeri no invertix en el nostre poble, cosa que no ha passat en els pobles del nostre voltant. Aleshores, des de l'Ajuntament de Vila-real el que hem d'exigir és que el govern de l'Estat es deixi els diners, es deixi així els duros, i que ens faça una intervenció com cal per a donar una solució al problema més gran de competència de l'Estat que té el nostre ajuntament, que és precisament les vies del tren, que dona una solució a aquesta passarel·la infernal que actualment divideix el poble en dos, que no és accessible, que és lamentable l'estat de conservació que se té d'aquesta passarel·la, que quan plou ocasiona perills, que no podem créixer cap a aquesta zona del poble que ara mateixa és on tenim més potencial de poder seguir avançant. Vull dir, que se busca una solució, però no puc començar a criticar o començar a dir que anem a fer un referèndum o que anem a fer, veig tu a saber quines coses, si no m'he assegut amb el màxim responsable d'executar aquestes obres, que és el Ministeri, per a saber què em vol oferir. Ara bé, Quan sàpiga què em vol oferir, serem els primers en què donarem el nostre posicionament, per suposat. Però primer haurem de saber què és el que ens vol oferir i, sobretot, exigir que se faci alguna cosa al nostre poble, perquè ja està bé.
Perquè ja està bé. Regidora, sé que avui té el temps molt contaet, perquè entre altres coses volem que els pressupostos estiguin quan ja. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La setzena edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
Alicia Rojo.
Alicia Rojo, mi hija, sí.
Buenos días.
Buenos días, Susana Martínez.
Balaguer.
Balaguer. Nos hemos cambiado los nombres, sí. No por nada, porque la gente dirá, estas dos tontas, ¿qué dicen?
La verdad, sí. Buen día.
Buen día. Aquí, Alicia Santos, presente, servidora.
Exacto. En nombre de la clínica del Dr. Rojo.
Sí, eso sí. De todas formas, yo supongo que a muchas mamás les pasará que eso entre los amigos del cole, conoces gente y al final acabas siendo tu nombre y el apellido de tus hijos.
Entonces, absolutamente.
Sí, sí. Mucha gente me llama Alicia Rojo o me llama directamente La Roja. Digo, como la selección. Digo, voy a patentarlo.
Antes de empezar el programa, me habías enseñado un artículo que te habían enviado.
Sí.
Qué curioso, ¿eh?
Interesantísimo, una novedad, vamos, o sea, de esas que hacen historia.
Fíjate, cuando me has dicho, mira lo que me han mandado, yo pensaba que era de la Universidad de Harvard.
Claro, de Harvard.
¿Qué hemos
casi nada. Uy. Pues nos han dicho que hay relación entre la microbiota intestinal y la depresión.
Fíjate qué novedad.
Fíjate
qué novedad.
Lo que están estudiando en 2025 los científicos de Harvard.
Uh-huh. Bueno, al final es como darnos un poco la razón y un mucho. Un poco, sí, no, un sí, mucho. Sí. Porque cuando todo... Dicen que el san quan més lluny més milagros... Uh-huh. En este caso, están diciendo que fa cuántos años estás diciendo tú.
Pues no sé cuántos años llevamos diciéndolo, pero por lo menos 7 u 8 seguros. Sí, desde 2016, que es cuando José Luis y yo empezamos a adentrarnos ya en el apasionante mundo de la microbiota. O sea, que ya no, y no era entonces, no hemos sido investigadores, sino que ya había investigaciones. Entonces, hemos ido estudiando. Sí, pues ya han pasado 8 años, 9.
Que han detectado que en función de cómo tenemos el sistema...
La microbiota intestinal.
Que sería como el sistema inmunitario del intestino.
Es una parte muy importante del sistema inmunitario del intestino. El sistema inmunitario del intestino es lo que se llama el GALT, tiene un sistema linfático también. Es donde es el origen del sistema inmunitario de mucosas. O sea, de esa primera barrera que tenemos, siempre hablamos, así resumido muy facilito, de que tenemos una inmunidad inespecífica, ¿vale? Para combatir lo primero que llega, que es la primera barrera que tenemos, uh-huh. Y luego ya tenemos la inmunidad específica, ¿no? La que coge y dice, como tienes esta forma, voy a por ti. O sea, ya cuando creamos esos anticuerpos, ¿vale? Esos antígenos que ya son específicos para cada bicho malo que nos entra. Entonces, esa primera inmunidad, que sobre todo se da en mucosas, se entrena en el intestino. Y una parte importante son dos especies de bacterias a las que todo el mundo le tiene mucho miedo, que es Escherichia coli y Enterococcus fecalis, porque siempre las asociamos a eso, cierran una playa por infección por Escherichia coli. Infección de orina como consecuencia de que te encuentran Escherichia coli de heces en vejiga, tal. Pues todo esto, estas dos, hay cepas, siempre lo decimos. O sea, dentro de Escherichia coli tenemos segundo apellido, tercer apellido. Entonces hay cepas que son muy, muy, muy beneficiosas, además que las tenemos en cantidad importante en el organismo, y en concreto estas dos cepas nos sirven como entrenadoras de ese sistema inmune, ¿vale? Y ese sistema inmune que se genera ahí se extrapola a todas las mucosas nasal, del oído, de los ojos. Bueno, por supuesto, desde ese año 2016 que hablábamos, que es cuando nosotros empezamos ya a tomarnos más en serio el mundo de la microbiota hasta ahora, bueno, ya no hablamos solo de microbiota intestinal. Luego pasamos enseguida a hablar de microbiota oral, tenía todo el sentido del mundo. O sea, la boca es la puerta de entrada al sistema digestivo y al medio interno. Luego ya se empezó a hablar de eso de microbiota vaginal, pero ahora ya hablamos de microbiota pulmonar, de microbiota incluso seminal. O sea, ya sabemos que tenemos microbiota por todo el organismo, no solo...
¿Y cómo relacionamos la depresión con la microbiota?
Hay ciertas, una de las... Siempre comentamos que antiguamente pensábamos que nuestra microbiota... O sea, lo poquito que sabíamos de ella, cuando hablo de antiguamente, pues hablo del siglo pasado, tampoco hablo mucho más allá, que nos ayudaba simplemente, o su función fundamental era el ayudarnos a digerir esa fibra dietética que nosotros no podíamos digerir. La fibra dietética que nosotros no digerimos en el intestino delgado pasa íntegra a colon, y ahí es en colon donde la microbiota intestinal la fermenta. Y de esa fermentación fabrica esos ácidos grasos de cadena corta que nuestro organismo sí que aprovecha. El otro día comentábamos que está muy de moda ahora, que nos da la risa, el tema del almidón resistente. Ahora la gente es cuando ha descubierto y alguna influencer empezaría y eso, el descubrimiento de América a estas alturas, que eso, que cuando tenemos almidón, o sea, el almidón es un tipo de carbohidrato, pero es un carbohidrato complejo, no es un carbohidrato simple, no es de rápida absorción, no enseguida no llega al intestino y se absorbe, sino que necesita un proceso mayor para descomponerse. Entonces, ese almidón, bueno, hay tres tipos y un cuarto tipo de almidón que es sintético, pero hay tres tipos fundamentales de almidón. El almidón tipo 1, que es el que se encuentra en frutos secos, en semillas, con cáscara, que a nosotros prácticamente, salvo que esté muy bien triturado, no podemos asimilarlo bien. El almidón tipo 2, que es el que está pues en el plátano verde y en algunos alimentos, que sí que algo de ello podemos hacer. Y todo eso va directamente, por eso decimos que son fibras prebióticas, porque probiótico es, siempre lo recordaremos, un microorganismo vivo que nos beneficia. Prebiótico es lo que ayuda a que ese microorganismo vivo prolifere, por lo tanto es alimento. Entonces esas fibras prebióticas sí que las digieren los... Y luego tenemos lo que llamamos el almidón resistente, que es ese almidón de tipo 3 que consiste en almidón de tipo 2, que, o sea, el de la patata, el del boniato, el de la pasta, el del arroz, que una vez enfriado durante mínimo de 8 horas, eso es importante, mínimo 8 horas, lo ideal 24 horas, bien enfriado en nevera o congelado incluso, cuando lo consumimos, no tenemos esa capacidad de digerirlo, entonces se convierte en un almidón que es directamente fermentado por la microbiota intestinal. Se puede recalentar un poquito, pero lo ideal sería consumirlo frío. Por eso nosotros cuando hacemos dietas, pues en verano somos súper fans de las ensaladas de legumbre enfriadas y todo esto, porque nos aporta muchos beneficios.
Pues hacemos una pausa y vamos a hablar de cicatrices.
Venga.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila Real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila Real. Te esperamos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Y continúen parlant en Alicia Santos de la Clínica del Doctor Rojo, y en este caso anem a parlar de les cicatrius.
Las del alma.
Bueno, ahí también ya, ¿eh?
Claro que hay, pero esas son más difíciles de curar.
Sí, diuen que sí. Bueno, al final depèn, ¿no? Com te les agarres y depende, lo profundo es que vulgues que arriben.
Y depende de cómo regeneres tú, ¿no?
Claro, lo profundo es que vulgues que arriben.
Claro que sí.
En este caso, para hablar de les físiques, tipos de cicatrius y si se pueden o no acabar llevan.
Vale, pues muy bien. Cicatrices. Punto y seguido. Ahora viene la palabra favorita de Susana. Depende.
Ay, vaya.
Es que no sabéis lograr. Voy a contar estos secretos que tenemos aquí. Antes, a Susana alguien le ha planteado, ¿podríamos, por favor, hablar de cicatrices? A ver si se pueden solucionar, no se puede solucionar. Y se la queda mirando Susana y toda seria dice... Pues depende. Y ya nos entra la risa. Porque claro, es que son tantos años que se lo sabe todo.
Sí, sí, pues depende.
Entonces eso, depende. Sobre todo, mira, un tipo de cicatrices, que en realidad son cicatrices que sobre todo dependen mucho, son las estrías.
Ostras.
Siempre tenemos muchas dudas con las estrías, ¿vale? Esos surcos blanquecinos son muy complicados de eliminar. Se pueden eliminar, pero es muy, muy, muy complicado porque habría que hacer un tratamiento láser en mucha, mucha profundidad para poderlo revertir. Ahora, cuando están rosaditas o moraditas que están recién hechas, fantástico, la carboxiterapia y otras terapias similares nos ayudan muchísimo.
Claro, eso es lo que iba a preguntar. Y es decir, primero la estría, tiene el color cuando está recién hecha, sí, rosado, moradito.
Porque todavía esa piel que se ha quedado tan fina, o sea, eso que sí vemos es porque lo que se nos ha roto es la dermis. Entonces, la epidermis queda intacta y estás transparentando lo que hay por debajo. Y por debajo que tenemos vasos sanguíneos. Entonces, vamos viendo ese tono rosado, ese tono moradito. Pero conforme esa cicatriz se va rellenando de fibras colágenas, va adquiriendo esa tonalidad blanca. Entonces, esa tonalidad blanca es un tejido cicatricial de todo, en el que hay un orden distinto de las fibras de colágeno al orden natural que es ellas que, tienen.
Después del embarazo te tenía que trastarse las cicatrices, las...
¿Estrías?
Estrías, ya.
Sí, sería lo ideal. Lo que pasa es que yo siempre es lo que digo, cuando después del embarazo, pues va a depender mucho de si estamos dando el pecho y de la situación, entonces es más complicado. Prevenirlas, pues mira, hay de todo. Hay quien opina que ya puedes ponerte que si te toca, te toca, pero porque es también una cuestión de calidad de la piel. Y hay ginecólogos que te dicen, pues mire usted, simplemente hidrátese y chimpum. Entonces, habría que hacer un estudio de estos, ¿no? De decir a un ginecólogo, vaya tomando nota de los resultados. Pero bueno, sí que se pueden resolver. Lo que pasa es que no son fáciles de resolver cuando ya llevan mucho tiempo. Porque esto, entonces habría que trabajar muy en profundidad.
Estos son las estrías y ahora, por ejemplo, no sé.
Una cicatriz normal.
Normal.
Vale.
De un corte, de una operación, de un accidente.
Siempre hemos de tener en cuenta si esa persona, si eso es una cicatriz ligeramente abultada por un proceso normal de cicatrización o si esa persona tiene una tendencia a hacer queloides, que eso sí que es importante, porque la gente que tiene tendencia a hacer queloides es aún mucho más complicado el intentar solucionar una cicatriz, corres el riesgo de que aquello prolifere y vaya a más. Entonces es cuando hay que hablar de infiltrar, claro, a esas personas se les infiltra corticoides y se hace una serie de procedimientos para que no se produzca esa regeneración, porque el problema de los queloides es que proliferan, o sea, el tejido de reparación prolifera y no tiene fin, o sea, sigue reparándose en bucle y entonces por eso va creciendo y va aumentando. Pero es poca, o sea, es menos habitual. Y además la gente que hace queloides pues es muy consciente. Entonces, con esa gente hay que tener un especial cuidado. Lo ideal es, para disimular un tipo de cicatrices de esas, lo ideal sería un cirujano plástico que lo que hace es una nueva cicatriz. Pero eso ya es meterse en materia de quirófano y nosotros sabéis que no nos dedicamos. Pero para una cicatriz normal, para cicatrices de acné, por ejemplo, las cicatrices de acné tienen también otras características. Bueno, las normalitas a lo mejor no, las que son más superficiales, pero un acné de estos con globata que ya ha pasado por un proceso importante, sí que hace unas cicatrices que llamamos en pico de hielo. Y esas cicatrices en pico de hielo son como un iceberg hacia adentro y el problema está que esa hendidura está unida por una serie de fibras, un septo fibroso, al resto del tejido. Entonces hay que hacer lo que se llama una subcisión. Hay que entrar, claro, cortar,
despegarlos
y entonces ya tratar la cicatriz. O sea, hay que liberarlas primero. Entonces, por eso, mira, últimamente, no sé si ha sido casualidad, porque esto no estaba previsto. Entre ayer y anteayer, vinieron 3 pacientes a la consulta preguntándonos por el tema de las cicatrices de acné. Lo que pasa es que justo 2 de esas personas tenían un fototipo elevado, ¿vale? Ya sabéis que tenemos distintos tipos de piel, pues los que tenemos la piel muy blanca, están los albinos, que es otro mundo aparte, pues luego están eso, las pieles pues mediterráneas, luego las pieles orientales o sudamericanas y ya, bueno, la raza negra, ¿vale? Pues el problema es que en fototipos más elevados suelen tener más tendencia a producir lo que se llama una hiperpigmentación postinflamatoria. O sea, que reaccionan ante cualquier agresión a la piel con un extra de inflamación y con un extra de manchas. Entonces, en concreto, uno de los chicos y una de las y la chica que ha venido esta semana tenían ese tipo de piel. Y claro, es con esas pieles siempre lo decimos, hay que ir con muchísimo cuidado y hay que trabajar mucho más despacio. Las intensidades que podemos utilizar con un láser en una persona con un fototipo claro son muchísimo más altas que con una persona con ese tipo de problemas. Entonces hay que planteárselo a largo plazo. O sea, lo que podemos solucionar a lo mejor en 3 meses en una piel de fototipo 1 o 2, en esas personas a lo mejor esos 6 meses se convierten en 2 años. Pero bueno, pero se puede solucionar. Lo único que hay que tener paciencia, y es lo que no tenemos hoy en día. Vivimos en una sociedad en la que, es verdad, en la que queremos todo rápido y ya. Es verdad, vivimos en la inmediatez. Todo es rápido, los cultivos son rápidos, todo. Vivimos acelerados. Entonces, bueno, pues hay que explicarles muy bien eso, el mecanismo, cómo funciona su piel, a diferencia de otros tipos de pieles, para que sean conscientes y tomen las precauciones adecuadas y que el tratamiento vaya a ser efectivo sin esos efectos secundarios indeseables, que es esa hiperpigmentación postinflamatoria que nos podemos encontrar. Pero en general, en fototipos incluso altos, sí que con los láseres actuales podemos solucionar muchísimo. Ahora, también hay que tener en cuenta las expectativas del paciente, siempre lo decimos, y ser realista. Porque a lo mejor si tienes un tipo de cicatriz que sabemos que puede solucionarse, perfecto, pero hay veces que somos conscientes de que no vamos a llegar a disimularla ese 100% que quiere el paciente. Entonces, ¿le va a compensar realmente costo-efecto? Pero ya no me refiero al dinero, sino le va el tener que eso someterse a varias sesiones de láser que le van a impedir el poderse exponer a una serie de condicionantes, pues a veces hay que tenerlo muy claro.
Ya, pero si al principio esto se deja claro, ya cada uno debe tomar su decisión. Esto que vamos a hablar ahora es algo que sé que te va a dar risa, porque lo tengo claro, pero ya nos reímos para terminar.
Vale.
¿Qué hay del maquillaje de dientes?
Maravilloso, bueno. Maravilloso. Claro que sí.
Me quedé impactada.
Sí.
O sea, hay ahora una serie de reels que salen y tal. La gente se maquilla.
Es que eres adicta a las redes. Esto te va a generar un problema
al
final.
Tengo que estar pendiente de las redes porque y capaz de discernir que es cierto y que no. Porque yo sí que me daba cuenta que yo a veces veía programas de televisión y veía y que me daba cuenta que los 4 dientes que vemos estaban totalmente blancos y los demás le notaban color y pensaba,
¿Y qué fundas más feas que ha hecho este rara. Señor, ¿no?
No, es cierto que hay un maquillaje para dientes.
Sí, qué fuerte. Bueno, oye, ¿por qué fuerte? No hay un maquillaje para ojos, para labios, pues que se maquillen los dientes también. Me parece una solución mucho más saludable que a lo mejor el ponerte toda la dentadura con fundas, que para poner las fundas en condiciones y que no haya problemas hay que desvitalizar esas piezas. Entonces a mí me parece una alternativa muy buena. Ahora, claro, te quedas como las teclas de un piano, o sea, pling.
A ver,
si el natural.
Maquillaje, no, si ya el maquillaje, es decir, que nos ponemos facial. Cuando nos maquillamos facialmente. Yo jamás iba a imaginarme que me iba a maquillar dentro de la boca.
Bueno, pero aún así se blanquea en el ano, que ya que te extraña.
Vamos
a ver. Pues
si
maquillarse los dientes. Pues yo veo más extraño blanquearse el ano, la verdad. Porque los dientes aún te los ve todo el mundo, pero el ano no lo vas enseñando.
Claro, pero es que estoy ahí y yo no había llegado aún. Si ya nos maquillamos.
Pero vamos a llegar a hablar de eso.
Si ya nos maquillamos la piel y absorbes la cantidad de metales pesados,
si
tú te maquillas los dientes, te estás comiendo literalmente el maquillaje.
Te lo estás comiendo, claro que sí.
Alicia.
Que sí. ¿Qué me vas a contar a mí?
Que hemos empezado hablando de la microbiota.
De la microbiota. Así estamos. con la microbiota alterada, tenemos toda la microbiota desbaratada, con lo cual no estamos ayudando a fabricar esos neurotransmisores que se fabrican en el intestino.
¿Sí? Vamos a ver, si tú te maquillas los dientes...
Bueno, vamos a dar por supuesto que los productos que utilizan no son altamente tóxicos.
Tú lo has dicho, por supuesto.
Vamos a darlo por supuesto.
Pero vamos a ver, si tú te maquillas los dientes hoy, yo me lo maquillo y te recibo y hablamos.
Estás monísima. Y cada, vez que, y cada obligada... vez que me sonríes, ¡oh! me deslumbra.
Pero al final estoy obligada a maquillármelos todos los días.
Bueno, pues no sé, chica. Pues igual, esa gente hace la prueba, se ve que se le parece monísimo y...
Pero es que eso se va, el maquillaje se va.
Bueno, vale. Pues
madre mía, esto yo ya yo me estoy haciendo mayor.
Sí.
Sí.
Sí, porque sí, vamos sí, sí, a ver, sí. Yo no digo nada, porque yo cuando se puso de moda hace... Ay, mira, iba a decir hace... No, hace ya 20 o 30 años de esto, sí. Pues yo me puse mi brillantito
vale.
En el diente.
Bien, estupendo. Un día te lo pones y ya al cabo de un tiempo... Pero esto es maquillarse diariamente, con lo cual este maquillaje te lo vas tragando mientras lo tienes en la boca. Y además... no sé, es que yo creo, porque primero estaba, tú vas, te hacen un blanqueamiento, tienes un líquido que tú te pones...
con tus cubetitas y te blanqueas.
Pero de eso a que ya pasáramos a un maquillaje de dientes, es que como si nos maquilláramos el blanco del ojo diariamente.
Ay, mira, no des ideas, ¿eh? Que empiezan. Bueno, sí, hay lentillas de esas que te llevan también el blanquito, sí, yo qué sé.
Claro, no sé, yo...
Vamos a ver. Vivimos en una cultura en la que el culto al cuerpo es obsesión, o sea, es enfermizo.
Vale, pero para mí este maquillaje dental, sí, no creo, sé si lo preguntara al doctor Rojo, me lo aconsejaría.
Pues no creo. Ya sabes que José Luis es una persona para eso muy sensata y muy muy de medicina. Entonces, si desaconseja muchas veces ortodoncias,
sí,
porque son simplemente por pura estética y que no dan problemas funcionales, entonces lógicamente te va a decir pues que él no es partidario, pero no es partidario porque él en ese sentido es una persona muy coherente y valora lo que valora, o sea, pero claro,
¿no es partidario porque es médico?
Sí, porque es médico y porque además él valora su principal función es promover la salud. Que dentro de la salud, pues siempre lo decimos, ¿no? La rama de medicina estética, pues a la belleza, pero a través de la salud. Pero bueno, hay gustos para todo. Ahora, no nos hemos parado a analizar la composición de esos productos, pero seguro que es muy interesante. O sea, porque como mínimo lleva óxido de zinc, seguro, o óxido de titanio para que esté todo bien blanquito y bien bueno. O sea, estamos quejándonos del problema que da la cosmética, ciertos filtros solares, con esas sustancias, y si ya nos las metemos en la boca, o sea, si ya por la piel las absorbemos, pues lo que dices tú, o sea, pues por la boca, pues nos lo tragamos todo, pero bueno.
Alicia.
Son modas, se pasará. Porque
Alicia,
además no es...
Santos Rojo.
Santos Rojo. Oye, pues mi perra tiene de apellido Santos Rojo.
¿Verdad?
Y el perro, su hermano, tiene apellido Rojo Santos. ¿Eh? Cada uno le hemos puesto el apellido de uno, sí. Así de modernos somos. Aunque bueno, yo tengo sobrinas que llevan el primer apellido, el de la madre, y el segundo, el del padre.
Claro.
O sea que esto ya es normal hoy en día.
Pues gracias por haber estado aquí, por habernos contado todo esto.
Y al final no hemos hablado del blanqueamiento de ano, que conste.
Bueno, para la próxima.
Lo dejamos para la siguiente.
Para quien entienda, ¿no?
U otra.
U otra, eso.
U otra.
Gracias.
A vosotros.
Different angle. Estás a la 92.2 FM.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Miren, i ahir va vindre l'alcalde de Villarreal i va parlar sobre el soterrament de les vies i s'encontre que va tindre en el ministre Òscar Puente. Bé, recordem les paraules que va dir així.
Sí. El senyor Casabó, que ja sabem el que aporta en el sentit de la defensa de Villarreal. No res, perquè si res de lo que va dir el seu president ha complit, que és el que hem dit, pues no res. Però no, és a dir, de veritat, jo crec que és un tema lo suficientment important i per descomptat que després el consensuarem entre tots de la forma més màxima. Jo no vaig a fer, no sóc igual que el Partit Popular, així hi ha una diferència molt clara. El govern actual no és el mateix que n'hi havia en aquesta ciutat, que el senyor Casabó aplaudís i aplaudia. I si fa falta, farem una consulta popular, un referèndum. I què vol?
Sí, sí, continuem. Moltíssima gent, alcalde, ja saben, sempre serà consensuat en el que el poble, segons acaba de vostè dir, considere que és l'adequat per a la població en els projectes que tindran. Pues ja saben, vilarrealencs, vilarrealenques, després d'anys de debat, si tot soterrar les vies del tren, el moment pareix que vulga arribar. Farem un referèndum? Sí, sí, heu sentit bé, perquè per fi podrem decidir si volem viure en una ciutat dividida però no frontera de ferro o si preferim enterrar el problema sota tones de ciment, o almenys és el que han situat en titulars en tots els periòdics, perquè miren, millor convocar un referèndum si no hi ha consens polític per integrar la via. L'alcalde fa o diu o posa el focus en que buscarà el màxim acord possible. A més, diu que no fa falta que el Partit Popular li diga el que té que fer. Però, antes de votar, fem una miqueta de memòria. Quantes vegades hem dit aquella mítica frase d'això s'arreglarà en breu, mentre esperem resignats darrere d'una barrera baixada, o no? Quantes discussions de bar han girat al voltant d'aquestes vies que travessen Villarreal com si fos una ferida oberta? I ara, per art de màgia, ens deixaran decidir? Tot un detall, Per descomptat, el referèndum, si arriba, amb les seues dosis habituals de promeses, de pressupostos flexibles i discursos apassionats, ja ho saben. D'una banda, els que defensaran el soterrament de les vies. I serà el renaixement urbanístic de Villarreal, una transformació que ens posarà al nivell de les grans ciutats europees. I d'altra banda, els que pregunten si amb els diners que costarà no seria millor soterrar les promeses dels polítics que ens ha portat a aquest punt? En fi, mentrestant, els veïns esperem amb el dubte de si això acabarà en un gran... una
gran obra que transforma la ciutat o en una d'aquelles promeses que es perden entre papers, informes, i estem treballant en això. Siga com sigui, si arriba, els vilarrealencs anirem a votar, perquè si alguna cosa ens ha ensenyat la història de Vila-real és que entre vies i barreres, almenys l'humor mai ens l'han pogut soterrar. I després me dieu que la política no és divertida en la ciutat de Vila-real. Bé, jo crec que sí que ens entreté. En fi, vos dice, demà a les 12 tornaré a estar així en tots vosaltres i ara entra, pues, qui? El meu company Javi Mata. Fins demà. Well, are you ready to go? Tu, que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre